Hola a tots els nostres oients. Ja tenim aquí el nostre programa d'avui. Tornem amb moltes novetats i noves seccions. No t'ho perdis. Comencem. Les nostres seccions del programa d'avui són notícies, entrevista amb Mariela de Territoris Oblidats, el racó de la Lala, pàgines viscudes, túnel del temps i el món del Pere.
Cantada de veneres a la Barceloneta. El dia 30 de juny hi ha una gran cantada de veneres a la Barceloneta. És un esdeveniment molt popular des de fa 33 anys. Tindrà lloc en el passeig de Joan de Borbó al Port Vell, a les 9 i mitja de la nit. El programa d'aquest any gira entorn a l'antologia de la venera i cantaran els quatre grups: Barca de Mitjana, Xarxa, Ultramar i Mar Endins. Normalment es conviden uns quatre grups i fan viure una nit meravellosa al costat del port de la nostra ciutat. Personalment ho recomano perquè és de les nits d'estiu, és tot un espectacle. La seva qualitat va d'acord amb els magnífics grups que actuaran a l'escenari.
Es queda en el barrio y el Ágora no se toca. El 13 del 6 del 2018, l'Assemblea Ágora Juan Andrés, el Ágora se queda en el barrio. Un solar abandonado y lleno de ratas en el corazón del Raval, en la calle Aurora, se convirtió el 5 de octubre del 2014 en el Ágora Juan Andrés. No era un día cualquiera. Dentro de la campaña Justicia Juan Andrés, se ocupó el solar en el primer aniversario de la muerte del vecino Juan Andrés, que murió durante una intervención de los Mossos de Escuadra. Desde entonces, el Ágora ha sido un espacio nuclear de encuentro de vecinos y entidades sociales que representa una cultura rebelde sin domesticar, centrados en la defensa de sus derechos sociales y atravesados por la cultura urbana y la música popular. Esta semana, una notificación judicial dirigida a los ignorados ocupantes por parte de la empresa Triquell y García les solicita el desalojo del solar y el pago de una indemnización de 20.000 euros. Precisamente la empresa que tuvo abandonado el solar solicita ahora una compensación económica. Ayer tuvo lugar la primera asamblea abierta, convocada expresamente para desarrollar las líneas de resistencia, para aguantar este nuevo combate contra la especulación. Durante el acto, diversos colectivos, entidades y vecinos, todos conectados en el Ágora, expresaron su firme voluntad de resistir contra viento y marea. Así que el Ágora Juan Andrés se queda en el barrio y Triquell y García Sociedad Limitada tendrá que buscarse otro solar. El de Aurora Riereta ya tiene residentes. Defendamos un espacio verde para el barrio. La especulación nos amenaza. El Raval no se vende.
Thank you. tarda. Avui parlarem de la Maria Casas a motiu de que es va inaugurar una exposició d'ella, dels seus dibuixos, el dia 5 de juny al casal Folch i Torres. Farem un perfil d'ella. La Maria Casas forma una part important del nostre paisatge del Raval. És una gran dona que ha nascut en el barri i ha viscut sempre implicada en els projectes veïnals. Ha col·laborat en diferents tasques, ja fos en els casals de gent gran i en la Mediateca, aquí on estem ara, on hi té un blog on explica les seves vivències personals i familiars. També ha impulsat iniciatives per millorar la qualitat del barri i ha participat en la recuperació de la seva memòria. La Maria va publicar El meu Raval, que és el títol del llibre que va publicar, l'any 2005, el va presentar al Bar Marsella i és un llibre de contes il·lustrat per ella mateixa. Sempre li ha agradat escriure i dibuixar i ha fet il·lustracions per editorials i ha col·laborat en la publicació del diari veïnal El Raval. Enguany se li ha atorgat la Medalla d'Honor de la ciutat com un reconeixement a la seva gran trajectòria. I com us deia en el començament, el passat dia 5 de juny es va inaugurar al casal Folch i Torres una exposició amb dibuixos fets per ella. És companya nostra i un referent molt important pel barri. L'expo Maria Casas i Casal Barri recull una petita mostra de tota l'obra de la Maria, formada per diferents il·lustracions realitzades amb diverses tècniques que ha fet al llarg de 50 anys. Ha il·lustrat contes infantils, ha fet còmics, titelles, articles de diaris. Aquesta exposició se suma al reconeixement que ha fet el districte de Ciutat Vella i es pot visitar fins al 29 de juny. Us recomanem que aneu a visitar-la i no us la perdeu.
Avui tenim amb nosaltres la Mariela, persona que es dedica a tornar a incentivar els territoris oblidats que tenim al barri, que ens ve a parlar del projecte Territoris que curen, en el que nosaltres, la Mediateca del Raval, hi participem. Bona tarda, Mariela.
Hola, bona tarda. Encantada d'estar aquí amb vosaltres aquesta tarda.
Molt agraïts. Em pots explicar què és Territoris Oblidats?
Wow, bueno, Territoris Oblidats és una associació sociocultural que treballa amb la interrelació entre espais urbans i les seves pràctiques simbòliques i espacials. Ens interessa especialment tota aquesta dimensió més simbòlica de la ciutat, que a vegades està oblidada, desvaloritzada, i treballem en projectes que tracten de posar en valor aquesta dimensió més social, més simbòlica, més de cultures subalternes, d'espais físics i culturals oblidats. Per això és Territoris Oblidats.
Molt bé.
Mariela, què és el projecte Territoris que curen?
Territoris que curen, bueno, primero es un proyecto de mucha gente, de muchas entidades. Y por otro lado es un proyecto que busca revalorizar, un poco en el marco este que trabajamos siempre en Territorios Oblidados, pero esta vez buscamos revalorizar, explorar más que nada todos los saberes populares y cotidianos alrededor del autocuidado y la medicina natural, especialmente la vinculada a todo lo que tiene que ver con las hierbas. Y nos interesaba explorar toda esta dimensión en el Raval y cómo estos territorios de proximidad y este barrio también podría ofrecernos recursos para encontrar estos espacios o estos pequeños, a ver, pequeños racons, pequeños saberes que permanecen en la ciudad y que nos interesaba que desde diferentes entidades pudiesen ayudarnos a explorarlos y a ponerlos en valor.
Molt bé, quin objectiu perseguiu amb aquest projecte?
Un poquito esto que les contaba, ¿no? De que se hagan visibles saberes cotidianos que tenemos y que muchas veces están tapados por la medicina más química, pero que solemos tener y solemos practicar en nuestras casas, este botiquín casero, estos remedios de la abuela, y cómo los intercambiamos y cómo son saberes realmente que nos hacen a nuestras diversidades, a nuestras formas culturales, como en un barrio tan diverso como el Raval hay diferentes formas de cuidarnos y de encarar esta medicina más casera, y cómo hay factores y hay puntos de encuentro. Hay puntos que son muy diferentes, pero hay muchos puntos de encuentro entre todas las poblaciones que habitan el Raval.
¿Y cuántas entidades colaboran?
A ver, ¿cuántas? No sé decirte cuántas, pero esta es un proyecto primero marco de la Fundación Caraza, que lo gestiona Interficies, que es una asociación cultural. Esto es como el proyecto más marco del de este proyecto. Pero luego aterrizamos en el barrio con, por ejemplo, con ustedes, con la Mediateca, con el Casal Folky Torras, con la gente de Avui Mateix, Van Mestam, la gent de la Fundació Catalunya La Pedrera, fent una roda de sabers, amb ells. ¿Quién es más? La Escola de Salut del Raval. Van fer també rodes de sabers amb elles. La gestora REMS. Diverses entitats que van apropar-se al projecte per explorar aquests saberes.
Correcte.
Bien, yo te voy a hacer dos preguntas.
A veure.
La primera es, ¿por qué eres tan guapa? Y la segunda es, ¿cómo se va a concretar este proyecto?
Se está concretando. A partir de diferentes acciones. No éramos tan ambiciosas y que sea un gran proyecto, sino que queríamos hacer una especie de test, ¿no? De pruebas y de exploraciones, y con cinco acciones concretamente. Estas ruedas de saberes con diferentes personas, de diferentes saberes y que muchas veces se mezclan. Entonces, por ejemplo, una de las trubadas, uno de los encuentros en el Folky Torras, fue muy bonito porque se juntaban las mujeres que van cada día y que tienen todos los saberes de sus lugares de origen, muchos orígenes rurales, otros de aquí, de la ciudad de toda la vida, con, por ejemplo, otro grupo que me olvidé de contarles, que es la gente que está estudiando psicología en la UB y que hace una asignatura que es de psicología comunitaria. Entonces se juntaron y compartían estas parejas de saberes. Entonces ahí recogíamos y los estudiantes y las estudiantes son de diferentes países. Entonces fue muy bonito ver cómo se encontraban con saberes que eran muy similares, que todos usábamos el aloe vera, que no sé, que la cebolla es un antibiótico natural en todas las culturas, que el cúrcuma en algunas culturas se usa y en otras no. Fue como estas concreciones que van aterrizando en el barrio y son encuentros de barrio, que en realidad más que los saberes y las hierbas que vamos intercambiando, hacen red también. Bueno, por un lado se concreta así, por otro lado hicimos una acción muy bonita en San Pons también, que recuperando toda la tradición de San Pons y el Raval, entonces con los chicos de psicología comunitaria, salimos a la calle y hacíamos diferentes acciones con la gente que iba a la feria de San Pons y nos iban contando recetas y nos iban contando para qué usaban cada hierba, e hicimos entrevistas, bueno, diferentes formatos que pueden ser recorridos, entrevistas, estas ruedas de saberes, vosaltres mateixes que faran entrevistas a els alboraris del barri. Se va concretando con cada entidad a su manera, y esto nos parecía importante también, respetar la manera de trabajar de cada entidad.
Muchas gracias, Mariela.
De res, gracias a vosaltres.
Molts èxits, molts èxits.
Gràcies, gràcies.
I ajudarem tant com podem.
Segur.
Yo también te doy las gracias en gitano, Anaïs.
Anaïs, qué bonito. Pórtame tu madre, así va desviolado, y pórtame tu dios, está bien, yo me encaré. Y ya, 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 y ya,
Hola, molt bona tarda. Ara arriba el racó de la Lala. Però avui no explicarem pròpiament un conte. Explicaré una miqueta un record de joventut, de cara als adolescents. Començo. Cada matí, d'ençà que els meus fills començaran a anar a l'escola, tinc per costum comprar el diari i mentre esmorzo el vaig llegint. M'agrada assabentar-me del que passa en el món. El dijous 15 d'abril, en arribar a l'últim full del diari, el periòdico, a l'apartat de programació de televisió, anunciaven per TV2 la pel·lícula de Ford Bravo. En dècimes de segons vaig recordar una petita part de la meva primera joventut. Tindria uns 16 o 17 anys. Vaig començar a festejar amb el meu marit. Ens agradava molt el cinema i no sempre hi podíem anar, doncs en aquells temps els joves no disposàvem de gaires diners. Quasi sempre anàvem als cines que hi havia al barri, perquè eren més barats i passaven dues pel·lícules. Les parelles de nòvios ens posàvem a les darreres fileres del cinema. Mentre els llums estaven encesos, tots estàvem molt formals, un assegut al costat de l'altre. Però quan s'apagaven els llums, la sala es quedava a les fosques i començava la pel·lícula. Era un moment màgic per a nosaltres. Sortia el títol, Ford Bravo, protagonitzada per William Holden, que era un bon actor i a sobre guapíssim, amb aquells ulls blaus i aquell uniforme. A totes les jovenetes i a les no tan jovenetes ens agradava moltíssim. La protagonista era la Eleanor Parker, una actriu molt atractiva de cabells vermells, elegant i molt maca. Els nois segur que se sentien atrets per ella. A la mesura que transcorria la pel·lícula, emparats en la foscor, senties el braç del teu xicot que passava per sobre de les teves espatlles. I a poquet t'anava abraçant. I tu et deixaves portar. De sobte et feia un petó. O dos. O tres. Tot mirant la pel·lícula et senties feliç. De fet, et despertaves de cop quan cridaven els indis i atacaven els soldats americans amagats entre les muntanyes rocoses. Això sí, sempre guanyaven els soldats. Després de les batalles, quan els soldats arribaven al fort, es traien la pols de sobre i s'organitzava un gran ball. Els protagonistes sempre obrien el ball amb un vals o una polca. Sortien a passejar pel porxo i es feien un petó mentre deien que s'estimaven moltíssim. Passaven moltes més coses a la pel·lícula, fins que sortia la paraula fi. Llavors es tornaven a obrir els llums de la sala del cinema i totes les parelles tornàvem a estar formaletes mentre es deixàvem endarrere els bons moments que havien passat. Moltes vegades no veiem els finals de les pel·lícules perquè a les 9 del vespre jo havia d'estar a casa. Eren uns altres temps per a les noies. Quan sortíem del cinema, cames, ajudeu-me a córrer, però no per arribar a casa gaire més tard de l'hora prevista. Com ja he explicat al principi, Ford Bravo m'ha fet recordar part de la meva primera joventut. Un altre dia escriuré sobre la segona i tercera joventut, que és la que estic vivint actualment. Però de veritat us dic que avui, recordant aquesta pel·lícula i els moments viscuts, per mi ha estat un gran plaer. Espero que també us hagi agradat a vosaltres. Temps era temps, que més que bons o dolents eren els nens i han estat els únics. Temps d'estrapel·lo i tramvies, farinetes per a sopar i comuna i galliner.
Pàgines viscudes entre ara. La revella de Sant Joan. S'acosta la revella de Sant Joan i, de sobte, pren forma les pàgines viscudes, els grans esdeveniments en els nostres terrats de casa. Ens divertíem i amb pocs diners. En aquelles reunions tots eren benvinguts, tant els petits com els grans. En algunes finques gairebé es trobaven tots els veïns. Puc assegurar-vos que sento força nostàlgia d'aquella època tan familiar. I és que els anys passen, és inevitable. La nit de Sant Joan prenia un encant especial amb aquells focs d'artifici, les fogueres al carrer, el cel estelat. Aquell esdeveniment l'acompanyaven amb una gran qualitat, coca de fruita confitada, que donava un gust especial a les nostres reunions familiars i als amics. Moltes vegades penso que els anys de la postguerra van tenir alguna cosa de positiu. Per què dic això? Perquè gràcies a ells valorem més les coses que hem aconseguit en el llarg dels anys. Per descomptat que ara també se celebren les revelles, però els costums són les pròpies de l'època d'avui.
Em soñaba sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrirse mi vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Tiempo va sobre el sueño, un día te lo cabe.
Hola, amics meus! Ja estic aquí. Està al túnel del tiempo. Jo, servidor, a l'Oncle Pistoles. Us vull parlar dels anys 60 i 70, de la revella de Sant Joan. Era molt celebrada i tots els gitanos del barri de la Cera ens divertien molt. I els nanos, que jo era un nano llavors, fèiem la tradicional foguera. I l'enceníem, fèiem foc i ens compraven uns gorros de cartó i jo sempre em comprava un i em portava un que era de cowboy, ja de petit que em deien el Pistoles. I, bueno, llavors saltàvem la foguera, rodejàvem la foguera i dèiem ra, ra, la bruixa pirulà. Bueno, estàvem una bona estona donant voltes i voltant a la foguera i seguíem dient i cridant ra, ra, la bruixa pirulà i seguíem fent voltes i voltes i saltàvem la foguera. Però això era els anys 60, que era el que es feia. Mentre els homes grans bevien. Els gitanos ens agrada molt beure. Beure cervesa, manzanilla. Ara beuen whisky. I cantaven i ballaven, com és lògic. I els de 20, 30 anys cantaven la rumba i les noies ballaven amb uns cabells llargs, molt maques, d'uns ulls negres, també n'hi havia d'ulls blaus i rosses. I aquestes celebracions les fèiem en el bar Salchichón, que estava al costat del Cine Padró, al final del carrer La Cera. I a la dècada, això era la dècada dels 60. Després va vindre el bar del Fusteret, perquè el Salchichón es va tancar, i també estava ubicat, tots dos bars, al carrer de La Cera. I el menjar a la nit, en plena festa, els portaven les nostres mares. I carai, noi, era molt guai, perquè tastàvem de tots els menjars. Un portava un pollastre, l'altre portava truita de patates, l'altre portava escudell i cardolla, i anàvem picant i menjant, i era molt divertit. I la gresca s'allargava. I tota la nit, cap allà a la matinada, entre la una i les dues, venien els gitanos d'Hostafrancs i de Gràcia al carrer La Cera. Llavors ens barrejàvem i inclús ens picàvem perquè uns cantàvem la rumba d'Hostafrancs i nosaltres cantàvem la rumba del carrer La Cera i aviam qui ho feia millor i era preciós. Era preciós i llavors hi havia el Paret, que era jove, que es començava a conèixer, el Chacho i Supiano també, que ho feien molt bé, i el Pescadilla, el Moncho, començaven. Pescadilla, de fet, ja estava a l'Estrellato perquè es havia casat o estava amb noviazgo amb la Lola Flores. Aquella època eren ja quasi famosos, però no destacaven. Si, en canvi, els altres que no van ser tan famosos ni coneguts, com l'oncle Paló, com el Bolo, ho feien tan bé com ells. Perquè la rumba és un art i es porta dintre. I si la sents dintre teu, aleshores es converteix, com he dit abans, en un art. I no pots aguantar, has de ballar. Has de ballar. Jo estic segur que si la cita li posen una rumba, balla, no es pot aguantar. Quan es feia de dia, les dones anaven a dormir amb els nanos. I es quedaven els homes grans i joves. I aleshores es cantava un cant gitano autèntic que ja no se sent, que ja no s'escolta amb les latituds actuals. Que eren la rondenya, les tarantes i els tarantos, les seguirilles i els fandangos. I es cantava en gitano i amb sentiment, i no havia cap història de bralles o discussions. Tota la festa era de pau, de benestar i de germanor i respectuosa. I d'obediència, perquè els homes grans estaven a la guai perquè si passés alguna cosa ells posaven pau, que això necessitem al món, pau i ordre. Així passaven les revelles de Sant Joan del barri, gitano del carrer La Cera. Que orgullós estic del carrer La Cera i de ser gitano, senyors. I quins anys tan bonics, més bonics, que ja no tornaran en aquella època. Ja ha passat. Però havia més humilitat, senzillesa i prudència. Ens estimàvem. I això és el que val, que ens estimem. Els uns, els altres. Déu va dir, amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Però la humanitat va entendre, armaros los unos a los otros. Per tant, nois, avui és l'últim dia d'emissió, fem vacances. Us saludo en nom de tots els meus companys i ara us deixo amb el meu amic insigne Pere, que ell acabarà de comediar-se. Gràcies i fins una altra.
Bona tarda, benvinguts al món del Pere. Avui parlarem de les mil i una nits que ja ho venim fent i serà el cinquè capítol, amb homenatge al Bagdad de Harun al-Rashid. Durant el regnat de Harun al-Rashid, Bagdad va ser l'empori de l'Àsia per comerciar amb articles de tota mena de teles finíssimes, fines espècies, porcellanes, pedres i fustes precioses. Artistes i erudits van fer de Bagdad el far cultural del món, mentre Europa encara es trobava emponzada a l'edat de les tenebres. Bona part de l'exquisida poesia de les mil i una nits, de la seva lírica bellesa, de l'amor i dels insatisfets anhels que respiren les seves pàgines, varen tenir l'origen al Bagdad de Harun al-Rashid. En un determinat passatge, una parella d'enamorats acabats d'arribar a Bagdad van accedir sense donar-se al jardí privat del califa, a la vora del riu Tigris. Harun al-Rashid, cobert amb un humil mantó de pescador, es va apropar als amants que no van tardar a informar-lo que havien fugit de Basra, ciutat del sud de l'imperi. «Em voldríeu explicar les vostres desventures?», va dir el califa. «Ah, pescador!», el van confondre amb un pescador de la vora del riu. Exclama el jove, «Com voleu que ho faci? En pros o en vers?» «En vers», replica l'abassí. «Els versos són com certes de perles». Aleshores, el jove fugitiu tanca tristament la còlera del seu opressor, el cruel governador de Barra, qui l'havia condemnat a la seva mort per apoderar-se de la donzella. I Harun, sempre justicier, manà executar-lo. D'immediat, el maldat governador hi procedí i a instal·lar els dos amants en un magnífic palau, al mateix temps que els concedí una generosa renda del seu tresor personal. Bé, continuem amb el món del Pere. Avui parlarem també del dia que Mariano va fer les maletes. Pues sí, M. Rajoy ja és història. Nos podemos preguntar si realmente passarà a la història. A la història d'Espanya ho dubto. ha encapçalat el partit polític més criticat de tota la història per la seva corrupció, les seves imposicions sobre les lleis que tenien que acceptar les diferents comunitats espanyoles, controlant per la força, militaritzades i agressives, els moviments dels seus dirigents, inclusiu els ciutadans que portaren a engrandir Espanya per la seva iniciativa, el seu treball i la seva labor econòmica que ajudava a la prosperitat de tot el país i en particular als pobles i regions d'on vivien. Continuant amb M. Rajoy, doncs bé, tenim a M. Rajoy i fora del govern el Partit Popular descapçat. Podem afirmar que amb poca sort, gràcies a que els dictadors ja no poden fer més barbaritats. Aconseguirem arribar a viure en pau i a partir del nou govern constituït a Catalunya serà possible mereixer el respecte de l'Estat espanyol.
En el bar de Salchichón, los gitanos forman juerga, ay, allí me crío yo, con todo mundo de fiesta, de las calles centenarias, ay, del barrio del Portal. Ha nacido este ritmo que es de mucho nivel mundial. Ha nacido este ritmo que es de mucho nivel mundial. De la calle San Clemente.
Ens acomiadem. Per avui ja ens acomiadem, però abans us volem recordar on estem ubicats, on ens podeu trobar i a quina hora, a quins horaris. Estem al carrer del Salvador 6 Baixos, dimecres i divendres de 4 a 6 de la tarda, o sigui, de 16 a 18 hores. Si vols col·laborar d'alguna manera amb nosaltres, et direm de quina manera pots contactar amb nosaltres aquí, mediateca@rabalnet.org. Més informació, mediateca.rabalnet.org. Moltes gràcies i fins aviat, i bon estiu.
Bona rebella de Sant Joan a tots.
Bueno, jo ja us he dit, m'he comediat, però em torno a comediar, companys. Estimats oients, fins a la pròxima. Que us vagi bé. Gràcies.
Bon estiu a tothom.
Tú mi rumba, esto sí que es rumba.